Moritz 7. Això amb altres números no passa. Passa amb el 7 de Moritz 7. Vaja, que ja els agradaria els altres números ser com el 7. Moritz 7. Un sabor bestial.
Si són les 7, això és Islàndia.
A RAC 1, Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia i a Catalunya un altre dia de pluja i en portem uns quants aquest mes de maig. Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda, Alberto.
A mi m'agraden aquests dies, eh?
A tu t'agraden?
Sí, ja sé que tu no, però...
A mi m'agrada... A veure, aviam, és que... a més, ara em passa una cosa, que jo vinc amb bici cada dia. Avui he hagut de venir a peu i se m'ha fotut llarg. Dic,
clar, perquè amb bici, paraigua, tot això...
Encara no ho domino, no?
No, encara no hi arribem aquí. Bé, avui volem començar parlant d'això. També anirem a les carreteres, perquè la pluja ha provocat uns quants problemes, hi ha uns quants accidents que estan dificultant la circulació ara mateix. Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, aquest mes de maig és el més plujós des de quan?
D'aquest any segur, això ens ho podíem imaginar, no? Però és el més plujós al conjunt de Catalunya, tot i que hi ha hagut llocs que ha plogut molt, llocs que ha plogut poc, des del mes de març de l'any passat. És a dir, ens remuntem a fa més d'un any, que no plovia tant, si parlem això, a nivell general de Catalunya, tants dies de precipitació, pluja en alguns casos abundants, per tant, bona notícia tal com estan les coses.
Per tant, des del març de l'any passat no hi havia hagut un mes tan plujós en conjunt a Catalunya com aquest mes de maig, som el dia 25, queden 6 dies encara, però vaja, ha plogut bastant, Quants dies, aquesta és la segona pregunta, en tinc 4 per avui, per tu, Abel, quants dies d'aquest mes de maig ha plogut en algun lloc de Catalunya?
Mira, i a la dita aquella de pel maig o el maig que diu un raig, doncs ha plogut 21 dels 25 dies que portem. Dies de pluja generals, com avui, dies que ha plogut sobretot al nord del país, dies que només hi ha hagut algun ruixat cap al Cadí o al Montseny, però que hi hagi hagut precipitació a algun punt o altre a Catalunya, 21 dels 25 dies que portem, que no està gens malament.
Per tant, el mes més plujós des de fa 14 mesos, des del març de l'any passat, des del març de 2022, i aquest mes de maig, dels 25 dies que portem, 21 dies, 21 de 25, ha plogut en algun lloc de Catalunya. Com s'ha repartit, tercera pregunta, la pluja per Catalunya?
Com passa sovint...
Per Ventanilla, no?
Una mica sí, una mica per Ventanilla la cosa...
I molt repartit sovint, o no tan repartit?
Mal repartit, com passa sovint a Catalunya, doncs que no sap ploure. Hi ha llocs, sobretot comarques de Girona i Barcelona, on ha plogut molt, llocs de Lleida i Tarragona on ha plogut més aviat poc, però tenim, per exemple, alguns registres on ha plogut més cap a la zona d'Ullater, a l'extrem nord del Ripollès, el naixement del riu Ter. Per tant, això és bona notícia per l'embassament de Sau, pel conjunt Sau-Susqueda, 180 i escaig litres per metre quadrat.
També cap aquest mes de maig,
aquest mes de maig.
Tot el mes de maig, a Ullater, 180 litres per metre quadrat, que seria, diguem, el líder.
El líder. En segona posició trobarien Taradell, comarca d'Osona.
Home, molt bé.
Comarca d'Osona també és el lloc on ha plogut més. D'aquest Taradell, dels registres que he trobat, és on ha plogut més de la província, la demarcació de Barcelona, amb 127 litres per metre quadrat. També diré una cosa, 50 van caure ahir. Però bé, els altres, doncs, 77 han anat caient al llarg d'aquest mes.
Per tant, seria comarques de Girona, comarques de Barcelona, sí. I després diguem, que vindria Tarragona i Lleida o Lleida i Tarragona?
Lleida i Tarragona. Lleida, sí que... Mira, Lleida ciutat hi han plogut 4 litres per metre quadrat. Lleida, capital de la terra ferma. Però hi ha poblacions com les Borges Blanques que n'han plogut una quarantena, cap al Solsonès, a Solsona una cinquantena, aigües amunt, diguéssim, dels rius, a la Bona Aigua, més de 100, també més de 100 a Viella, en aquest cas era aigua que se'n va cap a la Garona, això sí, i cap a Tarragona, doncs, 20-25 litres en alguns casos, a Ulldecona 10-12, 10-12 també a Falset. Mal repartit.
En canvi, hores d'ara, 7 i 4 minuts, és una mica el món al revés, perquè on està plovent ara mateix, sí, diguem, és més cap a les comarques del sud, cap a les comarques de Tarragona.
Sí, i parlàvem amb Esteve Giral fa una estona, i he anat parlant al llarg de la tarda, em deia, els pagesos avui estan fent festa major, em deia, ja he parlat amb un pagès jove i estava pràcticament plorant d'alegria al veure aquesta pluja continuada que anava fent. Ara mateix plou encara en molts sectors del nord, sobretot de les comarques de Lleida, tot i que també hi ha alguns ruixats cap al Pla d'Urgell, a l'Urgell, a la Segarra, cap al sud de les comarques de Barcelona. En el cas de les comarques de Barcelona es va quedar més concentrada cap al sud la precipitació, però va plovent bé cap a les comarques de Tarragona i fins i tot al llarg d'aquesta tarda hi ha hagut una tempesta que ha deixat 33 litres en 30 minuts a l'Ametlla de Mar, que és un bon xàfec, però en conjunt la d'avui és una pluja sostinguda d'aquella anar fent, potser més pròpia de la tardor que no pas del mes de maig, que són més tempestes com les d'aquests últims dies.
Tarda complicada avui a les carreteres, a veure com ho tenim ara, perquè hi ha molta gent que ens escolta des del cotxe, el Servei Català de Trànsit hi tenim i ens ho explicarà la Mireia Camats. Mireia, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, situació molt complicada a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a la C-17. Hi ha un carril tallat a Lliçà d'Amunt en sentit Barcelona per un camió accidentat a primera hora de la tarda. Això provoca 5 quilòmetres de retenció. A més, la mateixa via i pel mateix motiu hi ha un carril tallat a Lliçà en sentit Vic i això provoca 7 quilòmetres de retenció des de Mollet. A la mateixa C-17 hi ha 2 quilòmetres de cua a l'Ametlla en sentit sud per un altre accident. A la B-30, 5 quilòmetres de retenció de Barberà a Cerdanyola en sentit Martorell. A la P-7 hi ha retencions al Papiol a Sant Cugat en sentit nord per un vehicle avariat. A la B23, cua de Sant Feliu de Llobregat al Papiol en sentit Martorell i retencions de Sant Feliu a la Vinga Diagonal d'entrada a Barcelona. A la 2 hi ha retencions de Cornellà a Santa Coloma de Cervelló i a Pallejà en sentit Lleida, 2 quilòmetres de cua al Bruc en sentit Barcelona per un accident i retencions de Sant Joan d'Espí a Cornellà en sentit Barcelona. A la C32 retencions de Viladecans a Esplugues en sentit nord i d'Esplugues a Cornellà en sentit sud. A la C31 retencions a l'Hospitalet en sentit nord. A la C33, retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud per un vehicle avariat. A la C58, retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Barberà en sentit nord. A la C60, Quargentona en sentit Mataró. I situació molt complicada a les rondes en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Que no és poc, Mireia Camats. Déu-n'hi-do aquesta situació, que jo m'imagino que si l'escoltes des del cotxe i estàs parat, dius, ara entenc el que està passant. Som molts que estem així i els que l'escoltem tenim la sort de no estar dins del cotxe ara mateix, pensem, mira, d'aquesta ens n'hem escapat.
Ens n'alegrem bastant. Sí,
però si fem companyia, Albert, segur.
Sí, home, i tant. Avui us intentarem fer companyia a tots els que esteu parats a moltes carreteres catalanes, sobretot aquesta C-17, amb tres punts diferents, aquesta carretera, tant en sentit Barcelona com també en sentit Vic. Em quedava una última pregunta per tu, Abel, d'aquestes preguntes generals sobre pantans a part, que parlem molt dels pantans. A qui li va bé el que està passant aquest mes de maig, que sigui el mes més plujós des del març de l'any passat?
És un mes de maig, que necessitàvem. Va molt bé, d'entrada, per exemple, pantans a part, com tu deies, pels boscos. Hem vist els últims mesos, lluny encara de la temporada típica, clàssica d'estiu d'incendis, que hem tingut ja alguns incendis importants. Doncs ara mateix, aquestes pluges que van caient, doncs pels boscos, a menys d'un mes que queda, el 22 de juny entrarem a l'estiu, doncs a menys d'un mes perquè arribem a l'estiu i que arriben les grans calorades, aquesta pluja és molt benvinguda. És bona, evidentment, per les fonts, pels aqüífers. Sobretot la pluja aquesta d'aquests últims dies, allà on no ha plogut més força, que és una pluja que va calant, que va penetrant la terra. Pels cereals, per exemple, conreus de secà, arriba tard aquesta pluja. La collita ja està perduda en molts casos, hagués hagut de ploure a l'hivern, al març, a l'abril, la pluja que arriba al mes de maig pot ajudar en alguns casos, però ja arriba tard.
Per la vinya, molt bé,
està ara traient fulla, els primers gotims de raïm, és aliment, o per exemple per l'olivera, que van tenir una mala temporada, una mala campanya d'oli a l'última temporada, doncs és una molt bona notícia també aquesta pluja, que vagi caient a més així de manera pausada. Només un últim apunt, perquè dèiem Barcelona en general bé, però per exemple, si mirem Vilafranca o Vilanova i la Geltrú, han caigut 14-15 litres, vull dir, dins del panorama de demarcació a Barcelona, o el Maresme de 80-100 a Mataró, a Tiana, al sud de la comarca, 20-25 litres, o a Barcelona Ciutat, 40 al barri de Gràcia, 20-30 a Sants, o 88 a Poblenou. Per tant,
com aquesta havia sortit Tardell, el meu poble havia de sortir Tiana, que és el poble de l'Abel Caral, que no tenia cap sentit que sortís Tiana ara mateix aquí, però bueno,
pel contrast, ell sempre intenta colar.
Pel contrast amb Mataró.
Abel, diumenge, eleccions. La gent que no vulgui votar o que no tingui pensant de votar podrà posar d'excusa que plou.
No podrà posar aquesta excusa perquè més no, a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu, però no serà un dia plujós i a més pugen les temperatures, vull dir, aquests dies estem en temperatures avui mateix més baixes del que tocaria, a cada setmana es recuperen.
Doncs no hi ha excusa per no anar a votar diumenge i no hi ha excusa. Dimecres que ve, oients que ens estigueu escoltant, sigueu on sigueu, al cotxe o a casa tranquil·lament, perquè dimecres que ve no vingueu aquí.
RAC ho presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Palamós.
El dimecres 31 de maig a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del Teatre La Gorga de Palamós.
Serà una Islàndia 100% mediterrani.
Amb peix fresc de primera qualitat, que d'aquí uns dies se celebra la Fira de la Gamba.
Yep, he sentit gamba de Palamós. A mi apunteu-me, eh?
Home, porto el banyador i fem ruta de cales, eh?
Vindran Fel Feixedes, Guillem Albà, però també Carla Xuriguera, Pep Plaza i Marina Rossell.
El dimecres 31 de maig a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del Teatre La Gorga de Palamós.
Un programa que serà una festassa.
Us hi esperem, a entrada lliure. Obrim portes mitja hora abans.
RAC 1, tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Palamós i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona. I amb la col·laboració de Borges i Domini.cat.
A veure, que no podem prometre gambes per tothom, això no, per tothom
no,
que vingui,
però
no
sí, tindrem. Però sí que com amb la gamba, que s'aprofita tot, del programa també s'aprofitarà
tot. Sí, home,
tot.
Serà una festassa, us esperem dimecres que ve en aquest teatre que ens explicava en Fel Feixedes, que ell ja ha treballat allà fa molt poc, van fer un bolo a Manxuri.
Que va fer sold out,
sí. Que vol dir que...
Que no queden entrades,
que no queden
entrades,
tot ple, diguem, tot ple. Com es havia dit tota la vida.
Ple
diguem, no?
Fins la bandera, no? No es deia així abans.
Sí, sí. Ple de gom a gom. Doncs va, dimecres que ve serem a Palamós.
Us ho veig bé, Albert, perdona, a una setmana vista.
A veure, el teatre en principi és
no,
a cobert.
No, igualment, vull dir, sí, sí.
No, però el Guillem deia que volia portar el banyador per anar
ah, sí,
de cales.
Bé, sí.
Vull dir, ara mateix, a una setmana vista, us ho veig bé, vull dir que no, ja, tampoc era l'excusa, diguéssim, d'es que plou, és que tal, perquè ara mateix... Queda una setmana,
o sigui, veus fins i tot un banyet abans del
veig
programa?
Un,
sí?
Veig un banyet. Potser seria el primer banyet de la temporada, Maria?
No, sens dubte seria el primer banyet de la temporada.
Primers pauets, si més no, de la temporada.
No, pauets ja, sí,
ja els
sí,
ha sucat,
i espero que aquest cap de setmana també els hi suqui una mica,
ah,
els pauets.
Molt bé,
sí,
molt bé.
Sí.
Va, Abel, gràcies.
A disposar.
Gràcies, que t'hem fet moltes preguntes avui.
Encantat.
Canviem d'història. Avui us hem preparat... moltes coses, vindran les dones Déu, la Carol Saliner i l'Ester Pujol, també vindrà el Pep Martí, però abans us hem preparat una Islàndia per terra, mar i aire. Normalment, quan agafem un tren, un vaixell o un avió, no ens fixem en si és un model o si és un altre, ni pensem de si ens sembla especialment bonic aquell avió, aquell barco, tampoc si té gaire història, el necessitem perquè ens portin d'un lloc a un altre, amb més o menys puntualitat, depèn dels mitjans, això ja ho sabeu, però sí que hi ha persones que no només es fixen en tot això, sinó que dediquen moltes hores del seu temps lliure per fer la foto d'un model en concret i ampliar un catàleg que, en alguns casos, pot tenir milers d'imatges. D'això se'n diu Spotting. Eh? Recordeu aquella pel·lícula? Com era aquella pel·lícula, Marc?
Trainspotting.
No?
McGregor.
Exacte, el Trainspotting. Doncs aquest Spotting, que traduït a l'anglès, voldria dir situar, no? Situar un avió, un tren, un barco, en un punt en concret, un dia i una hora. Avui hem ajuntat uns quants spotters d'aquests. Un és precisament el president de l'Associació d'Spotters de l'Aeroport del Prat, que és el Joan Carles Lacruz. Joan Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
63 anys. Quants sou que us dediqueu a això, a situar en un lloc concret, a fer fotos d'avions? Quants sou en aquesta
associació?
A
la nostra associació tenim ara 90, prop de 100 socis, però som molts més, eh? Vull dir, som molts companys que estan associats o no, però som molta gent.
Què t'agrada a tu dels avions?
A mi m'agrada com van dibuixats, com van pintats, les formes, el soroll que fan, perquè al Prat hi ha un punt on et passen els avions quan estan aterrant a uns 40-50 metres i els hi veus la panxa i és espectacular. Jo us ho recomano.
Saps reproduir el soroll aquest que
no,
dius, aquest
sol? No. Aquí no riu, eh? Aquí no riu, eh?
Home, he pensat, home, com a president, potser per fer-te president de l'associació,
una de les proves és aquesta, també, no?
Per onomatopeies.
No passa per aquests mèrits ser president, eh?
Però això, com em parles amb aquesta passió, veure la panxa, l'avió, sentir aquell so que fa...
És que tot va començar... Jo vaig començar amb aquesta afició precisament en això. Anava amb la família, amb els nanos, quan eren més petits, ara ja són grans, i anava a aquell punt del Prat, que no sé si el coneixeu, hi han com unes tombones de pedra, que estan a punt de la capçalera de la pista, i és quan l'avió està baixant, 40-50 metres alçada, veure un monstru d'aquells quadrimotors que porta 500 persones a bord i que pesa 500 tonelades, vull dir, allò és impressionant, no? Vull dir que és espectacular, jo us hi dic, eh? És
per
molt...
tant, Joan Carles, entenc que tu vas començar amb això vulguem portar els nanos a veure avions, no? Mira, els agradarà amb els nens, i qui es va quedar enganxat va ser tu.
Sí, correcte, correcte. Ells s'ho passaven pipa, però jo vaig conèixer una cosa que no la desconeixia. Jo anava allà, doncs, com a tot papà de la família, amb els nanos i la dona, o sigui, i jo veia una sèrie de gent, doncs, que portaven unes màquines de fotografiar, uns objectius d'aquells impressionants, d'aquells grans, i jo deia, què és tot això, no? I aleshores jo anava amb la meva maquineta petitona, amb el mòbil i tal, i aleshores doncs vaig començar a preguntar i vaig esbrinar doncs el que era això i em vaig començar a enganxar. Aleshores ja anava solet amb la meva camareta i aleshores ja...
Quants avions tens fotografiats, catalogats? Perquè té una pàgina web, el Joan Carles Lacruz, que es diu jclacruz.com. Quants en tens?
Classificats ara mateix tinc més de 7.000 avions. Classificats amb un Excel. Però en tinc forces més, perquè en el moment que vaig decidir classificar-los amb un Excel, que un company em va dir la forma i la manera de fer-ho, ja en tenia diversos, ja en tenia molts. I ara, doncs, em falta temps per recuperar aquelles primeres fotografies i posar-me al dia, perquè des d'aquell dia vaig començar a fer l'Excel i en tinc més de 7.000 classificats i, bueno...
Per què ho entenc jo, per exemple? Ryanair.
Sí.
Tu dius, mira, ja en tinc un de Ryanair, ja has fet?
No. Jo vaig començar així, però va haver-hi un company que em va dir, diu, aviam... Això està ben fet, diu, però un spotter autèntic busca els registres i busca tenir la col·lecció sencera de registres, vol dir les matrícules dels avions. I sapiguem que, per exemple, Ryanair té amb estoc, per dir-ho d'alguna manera, sí, més de 600 avions. I jo, en la meva col·lecció, registres de Ryanair, porto 495 avions.
Quina bestiesa. O sigui, a veure...
Gràcies.
A veure, o sigui, clar, aquí hi hauria com tres nivells. És a dir, mira, no, ja tinc Ryanair, ja he cobert aquesta companyia, vaig per una altra. Bueno, això és una opció, que ja tu vas descartar de seguida. Una altra és dir, anem a fer tots els models diferents d'avió que té en Ryanair, que també ho has superat, perquè tu el que fas és tots els avions que té Ryanair en funcionament.
Intento tenir-los. Aleshores, jo, com que tenim una aplicació que ens informa de l'avió que arribarà en aquell moment, doncs, prèviament, li miro el registre que arribarà... I
el registre, que seria la matrícula,
la matrícula,
no? Si
esteu
a la carretera, doncs...
Perdó.
És la matrícula.
Correcte, sí, és la manera de parlar, perdoneu. Sí, és la matrícula de l'avió i, aleshores, ja li faig la foto, no li faig en funció de si ja el tinc o no el tinc.
I com ho saps que arriba un avió amb aquella matrícula avui, per exemple, a les 11 de la nit?
Bueno, existeixen aplicacions per al mòbil i, fonamentalment, nosaltres fem servir una, que es diu Flightradar24, que aquesta aplicació ens informa de tots els avions que s'estan enlairant o aterrant en aquell moment a qualsevol lloc del món. I aleshores també t'informa dels avions que arribaran o s'enlairaran demà en un període de 24 hores.
Clar, per tant, tu si dius, hosti, em falta aquesta matrícula, doncs mira, demà a les 4 de la tarda, si puc, m'escapo, vaig al Prat i tindré aquesta matrícula.
Sobretot si puc. Perquè, clar,
sí.
Lo primer és la feina i això és un hobby, vull dir que...
Ostres, és boníssim, eh? És que ara estem amb la Maria intentant baixar tots els avions de Ryanair, no?
I és impossible, és a dir, no vaig ni tan sols per la meitat de tots els avions que hi ha aquí penjats, però, clar, a mi em semblen tots iguals, Joan Carles.
Ryanair, sí, són tots iguals, excepte, però si t'hi fixes, hi ha alguns Ryanairs que tenen uns stickers
de la part de
lo que podria ser l'ala cap a la cua, hi ha uns stickers de publicitat, sobretot, i aquest... Però la part de darrere és diferent amb tots. Clar. La matrícula és diferent.
Fas companyies només o, per exemple, dius, escolta'm, no sé si això, aquesta aplicació també t'ho diu, ve Messi de París i arriba amb el seu avió privat.
L'aplicació no t'ho diu, perquè els vols privats et diu que arribarà un vol privat, però la matrícula no te la posa, ni et posa d'on, ni et posa on arribarà. Però les informacions entre companys i entre això, doncs, flueix. I aleshores saps quan ve el Messi, quan ve el Verstappen, quan ve el Lewis Hamilton, quan hi ha el Gran Premi de Montmeló, etc.
O sigui, tu tens fotografiat, per exemple, l'avió privat del Messi o el del Lewis Hamilton?
Sí, correcte.
Tots
sí.
Dos?
Sí. Tinc l'avió del Messi quan tenia a la cua el número 10, després, quan se va anar al PSG, va modificar la cua, perquè...
Porta el 30, allà porta el 30.
No, però aleshores es va posar com un dibuix diferent, però també ha vingut, i després tenim el de Lewis Hamilton, tinc el de Verstappen... Que
el... O sigui, el del Messi, perdona, tens del quan portava el 10 i ara amb la modificació ja del PSG.
Correcte.
I on el puc trobar, el del Messi, per exemple, a la teva pàgina web? Perquè m'he cansat de Ryanair ja.
No, si te'n vas a la zona dels privats,
sí,
trobaràs, em sembla que el Messi portava un Gulfstream 450.
Un Golf també?
No, Gulfstream.
Gulfstream.
Stream.
Gulfstream, val.
Ja, si no recordo
mal... 650?
450.
450.
No vull enganyar-te de memòria, vull dir que... I aleshores...
Ah, mira, sí. Efectivament,
però,
amb
molt,
el 10.
Molt discret, eh?
Sí.
Me l'imaginava amb sí. allò, amb els colors del Barça.
Me l'imaginava més gran.
Me l'imaginava més gran.
No. Oi, és gran, eh?
Home, per sí, ser, per, em fa bastant per patxoca,
per ser un privat és gran, eh? Vull dir que per ser un privat és gran.
Que bo, aquesta passió d'espòters d'avions. Bé, tenim el Toni Casinos aquí. Toni, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que has estat escoltant el teu company, el Joan Carles, l'espòter d'avions, amb 63 anys, tu en tens 48. Tu són els barcos, eh? La teva passió.
Sí, senyor.
També et ve de petit?
De petit, però en un cas similar al company. Ell no va aconseguir enganxar els seus fills, però el meu pare va aconseguir enganxar-me a mi. Ell em portava a l'aeroport i em portava al port. Jo mai enganxar els barcos.
Per què? Sabries dir per què et va cridar l'atenció als barcos?
No t'ho sabria dir. Llavors va haver un moment de bogeria, allà als anys 90, que ens vam afiliar a la Lliga Naval Espanyola i ens vam posar a visitar tots els vaixells de guerra que venien al port de Barcelona, tots. Tots, espanyols, estrangers, tots.
Però venen vaixells de guerra aquí al port de Barcelona, perdona el meu desconeixement.
Ara ja no tants, la cosa està més fluixa, però en aquells anys de la guerra de Golf i tot allò, era bastant important.
Val, llavors, teniu una associació d'espòters de barcos com hi ha l'espòters d'avions?
No. Aquí va haver-hi en aquell moment, sí, la Lliga Naval Espanyola, la Lliga Naval de Catalunya, però tot allò va passar, el canvi de segle, va ser com la fi del món per nosaltres i tot es va diluir. Ara anem per...
Però clar, us trobeu, evidentment us deveu conèixer, us trobeu, sí, els punts on feu les fotos dels barcos també deuen ser els que són, vull dir que... Quanta gent diries que comparteix aquesta afició teva?
No tants com ell. Com a molt, si arriba potser som uns 10.
10 persones, que compartiu.
Que jo conegui, jo hagi vist.
Llavors, tu et dediques una mica també al mateix que ens explicava. Ens hem d'imaginar una cosa semblant, que és que tu hi ha una aplicació o que tu tens informació, ara ens explicaràs com, dels barcos que arriben, i en funció d'això vas allà i fas les fotos a tots, intentes registrar-los tots?
Similar o pitjor? Perquè mon pare em va dir: fes un registre dels vaixells de guerra que van arribant. Jo vaig fer, però quan se'm va acabar el temps vaig tirar cap enrere i llavors des dels principis del segle XX aproximadament fins ara els tinc tots agafats, tant espanyols com estrangers. A més, ara amb la feina que tinc a la pàgina web no només estic agafant vaixells de guerra, sinó passatge, iots, mercants. Ja és una dèria, ja és una bogeria. Llavors, ells fan servir el Fire Radar. Jo faig servir el Marine Traffic, que és el mateix però per barcos. I ells t'informen de l'arribada del vaixell, de les escales que farà, de quan arribarà, i tu pots, a més, veure un mapa en el moment exacte, més o menys, on està el vaixell.
Mm-hmm. Messi té barco privat?
No ho sé, però venen molts iots de molts rics.
No, perquè també estaria bé.
No sé, els iots ja m'agraden, però ha de ser més clàssic. No? Els moderns aquests no...
Val, o sigui, allò quan el que publiquem o el que parlem tots els mitjans de comunicació ha arribat, no sé si es diu Harmony of the Seas, no? Em sembla el creuer més gran del món.
Ja fa dies que ho sé.
Yeah. I tampoc t'interessa especialment.
Bueno, sí, com a anècdota, sí, fas la foto d'arribada i si pots la de sortida i si algun dia canvia de nom li tornes a fer la foto.
Quina és la teva joia de la corona? Diries, quina és aquella que dius, hosti, per fi l'he pogut enganxar?
És difícil. N'hi ha un, vaig darrere d'un vaixell de transport de vehicles que no acabo d'enganxar-lo al City of St. Petersburg, que té un disseny molt futurista amb tota la proa rodona que és així aerodinàmica, que encara no l'he enganxat. A veure, estic seguint-lo a veure si torna, però que ara no l'he enganxat.
Sempre que parlem de col·leccionisme, Joan Carles, Toni, l'espòter d'avions, l'espòter de barcos en aquests casos, clar, sempre parlo amb homes. Pot ser que el col·leccionisme, perquè no deixa de ser una forma de col·leccionisme això vostre, no? Intentar tenir situats tots els avions, intentar tenir situats tots els barcos, sigui més masculí que femení, o per exemple l'associació que presideixes d'espòters d'avions, dels 90-100 socis que sou, quina proporció diries que hi ha de dones?
Jo et podria dir-te que, bueno, nosaltres aviam, no arribem al 50%, però podríem estar un 30% de dones. Uh-huh. I cada vegada, ara, per exemple, en aquest últim mes se'ns han apuntat dues companyes i, bueno, sempre ens il·lusiona, perquè sí que és cert que era, més aviat, érem homes els que fèiem aquestes coses. Però nosaltres estem contents perquè cada vegada veiem que les companyes s'hi van afegint, vull dir que, ei, i apreten, eh? Vull dir que no... Fan fotografies molt, 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 molt maques i molt bones.
En el cas de, dels 10, que deies això, una desena que feu això als barcos, homes, dones, què?
No he vist cap noia. Quan has d'estar allà al pont Porta d'Europa, que està plovent, has de passar de 4 hores esperant que arribi el barco, si és que arriba algun dia, aquests dies no he vist cap dona.
A mi m'agraden aquestes dèries, aquestes aficions, no? Perquè si no les comparteixes, a vegades sembla difícil d'entendre, no? Però penso, hosti, que bé que algú tingui una il·lusió que et mogui d'aquesta manera, no? Perquè tu treballes, per exemple, Joan Carles, a l'Ajuntament de Badalona, tens una feina que no té res a veure amb això, no? I en canvi això et deu donar una vida fantàstica.
Jo puc dir que des de que vaig descobrir aquesta afició, bueno, estic... m'omple moltíssim. O sigui, vaig trobar, a la meva edat, vaig trobar allò que realment, vull dir, m'ha agradat, també he pogut... perquè hem de, no hem d'oblidar que la nostra afició necessita un material que has de poder comprar-lo. Vull dir, aviam, tu pots fer fotografies amb un mòbil, però si vols fer una fotografia ben definida...
Amb una bèstia que tens a 40 metres,
correcte,
no?
Correcte, no? Però jo, vull dir, aviam, jo és allò, m'aixeco pel matí, miro el mòbil, miro l'aplicació, me'n vaig a dormir, aviam que arribarà demà, vull dir que... Jo personalment he trobat aquella afició que m'ha faltat a la meva vida, per dir alguna cosa, l'he trobat ara i estic super, super, super content
que,
i
més
enganxat.
A més, jo deia abans aquesta cosa de col·lecció de cromos, però té també una part d'aventura, no? Perquè te l'has de buscar, o sigui, te l'has de treballar una mica tu. No és anar al quiosc i comprar uns sobres, diguem, i veure què et surt, diguem, sinó que en aquest cas, clar, és mirar una aplicació, a veure si arriba, no arriba, un company t'avisa, que em sembla que ve el Messi, que ve l'avió privat de Lewis Hamilton, no?
I si tens el moment i l'oportunitat, fer desplaçaments i viatges. Perquè, clar, tu pensa, per exemple, que molts avions dels que venen a Barcelona no van a Londres, per dir alguna cosa. I molts dels que van a Londres no venen aquí, perquè tenen altres rutes.
O sigui, tu has viatjat expressament per fer fotos d'avions?
Sí. A prop, però sí. Però tinc companys que han anat fins i tot a Tòquio per fer fotografies d'avions. Uh-huh. Aviam, però tu has estat visitant Tòquio? No. Perquè pràcticament...
O sigui, només vas a Tòquio per fer fotos d'avions?
Correcte.
No jo, fotem, jo, Joan Carles, no fotem.
Jo ja he estat a Mallorca, i és Mallorca, és més a prop, però jo he sortit de l'hotel, de bon matí, minat als voltants de l'aeroport, i he tornat, m'he menjat un entrepà, el que sigui, i he tornat a l'hotel per la nit, per sopar, perquè s'ha fet fosc, perquè ja no pots fer fotografies, i jo la platja no l'he trepitjada.
I a casa què et diuen?
Que estic com una cabra.
Ah, d'acord.
A veure, Toni, tu, per exemple, que fas les fotos dels barcos, t'agrada anar amb barco? Sí, sí. No, anar amb barco.
Amb barco, sí, he anat amb barco i està bé. Està bé. Però no estàs pendent del viatge ni del barco, estàs pendent del que hi ha fora del barco.
De veure si en veus d'altres.
Exacte. Si arribes a un port estranger, evidentment ja estàs pendent. Ai, mira, hi ha això, hi ha allò, avui no hi ha res...
O sigui, no està en una vocació marinera, no? O és més un mariner de terra ferma, diguem,
sí,
no?
Sí, d'Agua Dulce.
Com?
D'Agua Dulce.
D'Agua Dulce, exacte, exacte. Tu comparteixes aquesta cosa que dèiem, no?, d'aquest col·leccionisme més aventura? Tindria les
algo
dues
més.
Coses?
Algo més, jo li dono una volta més, ja que no em conformo amb la foto i catalogar-la. Si aquell vaixell té alguna cosa interessant, l'explico. Busco la història i l'explico.
El web del Toni Casinos és en visitadecortesia.com, on també podeu trobar totes les fotos que té de barcos que fa tot aquest registre que porta. Ens falta el tren, que segurament és un dels més populars, no? És un dels que n'hem sentit a parlar més, també la pel·lícula aquesta, el Trainspotting, no? Això, aquest verb, aquest de to spot, que seria situar, en aquest cas un avió, un barco, un tren en un lloc concret. Ahir ja ho sabeu, que volíem parlar amb l'àrbitre Estrada Fernández, no? Que s'ha presentat a les eleccions el número 5 de Lleida, i dius, hosti, no puc, perquè a 8:15 li començava, feia de bar del partit del Madrid. Avui el Trainspotter, Marc, quina excusa t'ha donat per no venir en directe?
Doncs mira, el Trainspotter, o sigui, la persona que fotografia trens, és conductor d'autobusos a Barcelona, llavors no ha pogut venir en directe, perquè ara mateix el tenim fent la línia B-9
pels carrers de Barcelona. Com es diu?
És el Jordi Santiveri.
Doncs deixem que saludem des d'aquí el Jordi Santiveri, perquè segurament deu tenir,
que té
deu
la, ràdio.
La ràdio engegada.
Ara ser conductor de primera.
Volum que el senti tot l'autobús.
Ara, ara, sóc jo, gira't, digues, aquest Jordi Santiveri, aixeca el braç, Jordi Santiveri, que et vegi tothom.
Doncs el Jordi té 56 anys i fa prop d'una dècada que va començar a fotografiar trens aquí i allà, perquè, atenció, ell no es posa en una estació a esperar un model en concret, no és allò un punt localitzat com pot ser això el Port de Barcelona o l'aeroport del Prat, sinó que busca caçar-los en plena ruta.
Com es diu, a pelar via, que se'n diu. Sí que de tant en quant trepem una mica, per entendre'ns, vull dir, a través d'alguna muntanya o a través de pel mig de sarsals o coses així, per buscar l'enquadre que dius, a veure si em sortirà bé aquesta. A l'hivern busques enquadres amb neu, vull dir, muntanyes molt nevades, coses així, o el vull fer més lluny, o que surti el tren més petit i el paisatge, doncs, destaqui més.
M'he quedat amb aquesta frase, apel·lar via, és a dir, anar a buscar per les vies d'aquests trens, i també la foto, no?, té un sentit estètic amb aquesta mirada, doncs, paisatgística. El que destaca molta gent de viatge en tren, precisament, és això, no?, els paisatges, per tant, té molta lògica. El més habitual, en el cas del Jordi, és organitzar allà una escapada amb altres companys spotters, se'n van una tarda, un cap de setmana, i es dediquen, doncs, això, a caçar trens que passen per aquella zona que han triat, igual que passen amb els avions i vaixells. Hi ha diferents webs o aplicacions que et permeten saber, doncs, les rutes i cada model, les companyies, etc, etc.
Si és que,
no?,
hi ha tants mons en aquest món, no?
Sí, vull sí.
Dir, és que és veritat. És tot, perquè, clar, és molta gent diu...
Tot un univers.
Clar, sí, sí, cadascú el seu, escolta'm.
Aquesta activitat ferroviària que dius, doncs, mira, passarà per aquí. La tria dels llocs concrets per fer fotos sí que depèn molt del boca a orella, no?, d'això del contacte de dir, doncs, mira, d'aquí es veu perfecta, doncs, aquesta ruta ferroviària. Com ens explicava, si cal, es posen en llocs de difícil accés i per això, doncs, algun cop li han hagut de cridar l'atenció.
Que estàs en algun lloc i, bueno, et deuen fer fotografies i segons com truquen a la gendarmeria i es presenta la gendarmeria per allà i, bueno, a preguntar-te què fas per allà, en fi, et quedes una mica, vull dir, bueno, mig sorprès i els hi estàs explicant, a vegades els hi has d'ensenyar al mòbil les fotografies que fas perquè s'ho creguin, perquè vegin que és veritat.
Activitat sospitosa, no? Veus allà tot de fotògrafs.
Bueno, ara el Joan Carles va fent que sí amb el cap, a més amb els avions, no?, que és allò un material tan protegit, tantes mesures de seguretat als aeroports. T'ha passat? T'hi has trobat? Diguem que diu aquest tio, per què està fent fotos d'aquest avió?
Bueno, jo m'he trobat, per exemple, quan ha vingut el president del govern, el rei o algun ministre, que venen amb els avions de la Força Aèria, prèviament haver-hi un patrullatge per part de la Guàrdia Civil, i fins i tot algun dia fer-nos fora de la plataforma d'allà al Prat i aquí no se puede estar. Diu, bueno, pero si he estado siempre, oiga, ¿no? Però aquí no se puede estar i aleshores, pues bueno, t'has d'anar a un altre lloc perquè aquell dia, pues, no et deixen estar.
Perquè aquesta plataforma, jo no hi he estat mai, és fora de l'aeroport, eh?
Sí, 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 sí.
És fora de les instal·lacions de l'aeroport.
Està el que és la carretera de la platja d'allà al Prat i és una plataforma
que hi pot accedir tothom.
Per descomptat que sí.
El Jordi Santiveri ens parlava dels gendarmes, no?, perquè més enllà de Catalunya i de la resta de l'estat espanyol també ha voltat per França, Portugal, Regne Unit, Itàlia o Alemanya fent fotos a trens. Com es munta aquests viatges?
Entre el que és el turisme amb la família, perquè clar, vull dir, tot s'ha de compaginar, però sempre em guardo un dia o dos dies, vull dir, per dir, bueno, pues, passo per aquí i escolta, i li dic a la dona, em quedo per aquí a fer quatre fotos. El que és els monuments, alguns sí que el vaig a veure, perquè, bueno, perquè no es digui, no? Però el més normal és que estigui pendent de lo que són els trens i els busos, i, bueno, i per nosaltres també, tant els busos com els trens, és patrimoni, no deixa de ser un patrimoni.
M'ha agradat aquesta idea, no? Els mitjans de transport com a patrimoni, no? Dels llocs que visitem són diferents a un país o en un altre i tenen un valor històric, no? Perquè són efímers, no? D'aquí 30-40 anys els canviaran i hauran quedat fotografiats gràcies als spotters. I el Jordi introduïa els busos en l'equació perquè també fa fotos, quan pot, de turisme o passejant per Barcelona. No hi dedica tant de temps i esforços com a buscar trens. Li he preguntat, això sí, a veure quina dèria té en especial amb els trens, és a dir, quins són els trens que més li agraden.
Si tinc que destacar un tren, diguem-ne que entre els mercaderies hi ha un tren francès que em porta molt boig i sempre que he pogut vull li faig totes les fotos que puc. El de mercaderies, la qüestió és que, clar, hi ha molts tipus de mercaderia. Llavors es fan vagons per tot tipus de mercaderies, bé sigui cisternes, bé sigui per carregar travesses de fusta o per carregar formigó. Vull dir, és un món molt més ampli, que no pas els passatgers, a fi de comptes, al final es redueix tot a lo mateix, no? Diguem-ne, no deixa de ser, entre cometes, una capsa a les sabates, vull dir, amb seients a dins perquè la gent segui, perquè la gent viatgi, evidentment.
Com ho diu això, una capsa de sabates amb gent a dins?
Perquè la gent segui, amb seients perquè la gent segui.
És la mirada d'un spotter, i això, li agraden especialment aquests trens de mercaderies. Deixeu-me dir que, evidentment, també el Jordi Santiberi penja les seves fotografies a una plataforma, en aquest cas ell les penja a Flickr, el trobareu allò, Jordi Santiberi.
Doncs això, recordem, en visita de cortesia, si voleu veure la feina que fa el Toni Casinos, aquest spotter de barcos, jclacruz.com, que si voleu veure la feina del Joan Carles Lacruz, del president de l'Associació d'Spotters d'Avions de l'Aeroport del Prat, gràcies, Joan Carles, per haver vingut avui a encomanar-nos, o com a mínim explicar-nos la teva passió.
Gràcies a vosaltres. Nosaltres, com a associació, estem molt contents de que els mitjans us feu ressò.
Però que tampoc us hi vingui gaire més gent allà, aquella plataforma, no? Que també es fotran nosa.
A vegades són molts i els cops de colze existeixen.
Clar. Aquí a la casa en tenim un d'Espotter, que és l'Òscar, el cap de manteniment, que si el seguiu a Instagram només penja avions.
L'Òscar és el gran culpable de que jo estigui aquí.
Ah.
Perquè ell va ser d'aquells que jo veia amb aquelles màquines i objectius i va ser el primer. I va ser ell, jo li estic agraït a l'Òscar, perquè ell és un gran culpable, entre cometes.
Doncs queda dit, l'Òscar, que li agrada més fer d'espotter d'avió que no pas de parlar per la ràdio, avui està aquí dret seguint-ho tot això. Gràcies a tots dos, Toni, Joan. Gràcies. Carles, són 8:06, vindran les dones 10, la Carol Serena i l'Esther Pujol, també el Pep Martí, i ens posarem al dia, que hi ha moltes coses, per exemple, aquesta roda de premsa de la Junta Directiva del Barça, que ha decidit, com ja va avançar en aquesta casa el president Joan Laporta, rebaixar sensiblement el preu dels abonaments a Montjuïc. Ara ho expliquem.
Islàndia, amb Albert Om.
Estàs buscant nous looks per l'estiu? Visita la Roca Village. És un encert. Troba les peces i accessoris més desitjats a més de 150 boutiques de marques com Baix, Zadig & Voltaire o Hof i amb fins a un 60% de descompte sobre el preu original. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village. Un destí de shopping únic.
Com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar? Exacte, 200.000 persones. O el que és el mateix, tots els clients que ja confien en Parlem. Si encara no has fet el pas, suma-t'hi ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. Preu definitiu. Passa't a Parlem Telecom.
Del 27 de maig al 18 de juny, vine a les 11es jornades gastronòmiques del llagostí d'Alcanar.
Els restaurants cuinaran diferents plats amb llagostí com a eix principal. Gaudeix de l'entorn amb família i amics.
Més informació a alcanar.cat. Organitza el col·lectiu gastronòmic d'Alcanar i les cases amb el suport de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Alcanar.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Què ha estat això? El cartell del Cap Rock, que és la bomba! El festival de referència de música catalana torna a Vic els pròxims 16 i 17 de juny. Vine a gaudir dels concerts de Zoo, Stay Homes, The Tears, Els Amics de les Arts, Buos, Tribade, Joan Dausà, Làgrimes de Sangre, Just Woman i molts més. Vine que farem jarana de la bona. Compra les teves entrades a cabrorock.cat abans que s'acabin. Jo no m'ho perdo!
RAC 105, emissora oficial.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Palamós.
El dimecres 31 de maig a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om en directe des del Teatre La Gorga de Palamós.
Serà una Islàndia 100% mediterrani.
Amb peix fresc de primera qualitat, que d'aquí uns dies se celebra la Fira de la Gamba.
Yep, he sentit gamba de Palamós. A mi apunteu-me, eh?
Home, porto el banyador i fem ruta de cales, eh?
Vindran Fel Feixedes, Guillem Albà, però també Carla Xuriguera, Pep Plaza i Marina Rossell.
El dimecres 31 de maig a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om en directe des del Teatre La Gorga de Palamós.
Un programa que serà una festassa.
Us hi esperem. Entrada lliure. Obrim portes mitja hora abans.
RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Palamós i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona. I amb la col·laboració de Borges i Domini.cat. Islàndia. Amb Albert Om.
Esther Pujol, bona tarda.
Bona tarda.
Què va passar dimarts?
Mira,
què va passar?
Dimarts va passar que vaig anar a dinar amb un amic al carrer Seneca i vaig deixar el cotxe, que venia de fora de Barcelona, al pàrquing dels Jardinets de Gràcia. Un dinar fantàstic. Arribo a quarts de cinc de la tarda i vaig pensar, què hi ha aquí a terra? Vaig veure una cosa estranya. El vidre de darrere del conductor trencat, jo hi tenia una bossa amb un ordinador i un iPad, ja sé que no s'hi ha de deixar, però els vidres eren foscos, no es veia res, no hi havia ningú quan vaig deixar el cotxe, ningú em podia veure, i evidentment hi havia llibres, llibretes i bolis, això no s'ho van endur, però l'ordinador i l'iPad sí, i clar, has de netejar els vidres, has de fer la denúncia, el pàrquing ja estan tan avesats que tenen un formulari perquè l'omplis i que et canvien el vidre, una d'aquestes empreses, que dues empreses que ja tenen un conveni, bueno, fa molta ràbia.
El vidre te'l paga el pàrquing?
Sí, el vidre sí, doncs perquè mira, és de fora.
Això t'ho han no, robat també una vegada.
Sí, home, sí. Clar, això, i a més em ve a parlar després aquí, sí. Fa 2 anys i mig, em sembla que era, més o menys, que va passar la tardor del la tardor del 20.
Del 20,
exacte,
sí.
La tardor del 20, em va passar en un altre pàrquing de Barcelona i, escolta, no els fan responsables de res.
No.
Li havia passat a molta gent, llavors, i una de les... Em sembla que vam tenir algú de Mossos d'Esquadra, també, en aquell moment, que deien que era com una mica l'evolució del robatori durant la pandèmia sense turistes, saps? Com que no hi ha turistes, llavors roben els pàrquings, però clar...
Doncs ara hi ha turistes.
Ha vingut per quedar-se, diguem,
Avui m'han trucat del pàrquing i tal, i dic, jo, mira, jo només sé que ells lloguen un lloc per aparcar, però no una seguretat. El cotxe hauria estat més segur a fora, al carrer, sí, perquè sí. És més difícil que trenquin el vidre al mig del carrer amb gent que passa que en un pàrquing. Llavors et sents una mica...
Totalment. No? Saps d'altres cotxes que li passés aquell dia allà? Ho vas veure?
Dos cotxes més.
Sí, sí. Carol Saliner, bona tarda.
Ho trobo molt fort, perquè a més penso, no hi ha moltes càmeres de seguretat en un pàrquing? No has de posar has de recordar la matrícula per entrar dins del pàrquing perquè no hi pugui entrar qualsevol persona?
Però les m'ho han dit, això, perquè ho he preguntat. I són només... només les fan servir a posteriori. No són unes càmeres que estiguin tota l'estona vigilant. És només per denúncies de posteriori.
Perquè vols dir a posteriori?
És a dir, quan jo hagi fet una denúncia, si troben uns ordinadors...
Llavors poden revisar
allà on estava aparcada, que jo més sé on estava aparcada, perquè com no recordo mai del número, faig una foto sempre, sabia quina planta, quin número, etc.
Estaves a una planta molt a baix, perquè també penso, home, si trenques un vidre...
El vigilant ho sent.
Ha de fotre soroll, això. Si en trenques dos o tres...
Sí, estava molt a baix. Però em sembla que va repartit, eh?
Els pàrquings es curen amb salut, no sé si encara ho fan ara, que és allò, aquells missatges, no, que van repetint, com amb loop per megafonia, no deixin coses aquí, no ens fem responsables, no?
Ells adverteixen, però no estava a la vista. És a dir, llavors hi ha una llegenda, diuen que hi ha una llegenda urbana, que aquests lladres tenen un aparell, un detector,
no?
De, que tens a dintre algun ordinador, o així, no ho sé si això és cert o no, o on van veure, o van trencar tres de vidres, i tots tres hi havien ordinadors, això és veritat.
Doncs vigileu molt, perquè els pàrquings continuen passant aquests robatoris als pàrquings, de moment no s'ha solucionat i ja fa bastant temps que dura això. Bé, què heu preparat, Carol, aquesta setmana?
Doncs mira, si fa 15 dies just, coincidint amb l'inici de la campanya electoral, fèiem el repàs dels alcaldables, dels candidats a les eleccions, avui us portem els tipus de votants, la gent que us trobareu als col·legis electorals per aquestes eleccions municipals aquest diumenge. Amb el número 10 i hi haurà segur el Roper. Matrimoni que vota unit, roman unit. És el tipus...
A veure, el Roper tampoc seria el paradigma de parella unida, eh? Vull dir que se les fotien, eh?
Se les fotien, però sempre estaven junts. I és el cas del Roper, que fa... O sigui, des de les primeres eleccions en democràcia que han votat junts i han votat el mateix. És a dir, voten el mateix, voten sempre junts i sempre voten a la mateixa hora, després d'esmorzar. I això ho tenen clar. Però aquesta unió de criteris no significa que no es barallin tot el dia de les eleccions. És a dir, ell li ha preparat el sobre amb el vot a ella. Ella li fot la bronca. Ja t'ho deia jo, que si anàvem més tard a les 10 hi trobaríem massa gent. Ell li fot la bronca a ella, que no has agafat els sobres, que te'ls he deixat al moplet d'allà al rebador. Ella li fot la bronca a ell. Has trucat per encarregar els pollastres, que jo amb tant enrenou no vull estar per fer dinars ni ve de preocupar. Ella ja l'avisa a ell. Escolta, aquest vespre no t'emboliquis a fer sopar, eh? Pa amb tomàquet i embotits i truita, que jo vull veure els formatges i lo dels ascensors electorals, que el Cruanyes ens ho fa molt bé. Que al principi jo pensava, aquest noi no és tan bo com el Pellicer, no té tanta presència, no té tanta experiència.
Però li agrada, ja.
Però des de l'1 dels ascensors li agrada molt. I volen estar molt pendents dels ascensors electorals.
Amb el número 9 tenim el votant emprenyat. Ui, aquest. A l'emprenyat no li agrada cap partit. Està enfadat amb el món. Diu, que coi he d'anar a votar jo si diuen una cosa i em fan una altra. Mira el que van fer l'última vegada, que deien una cosa, llavors no la compleixen. Tots són iguals. Aquesta vegada no hi aniré. Que vagin tots a prendre pel sac la mare que els va. Vinga, fa mig any que remuga des d'allà que es va començar a parlar de les municipals. I al final, com sempre, hi anirà rondinant i votarà el mateix de sempre. Seria una mica la versió perro ladrador, poco mordedor, saps? De fet, quan ja va arribar a casa la papereta del que sol votar, se la va guardar.
Mira, aquest l'altre... No, no,
això, què vols que facin tot això? I al final hi anirà de mala gana i fent morros, però, escolta, com és que és? Què volies que fes i què volies que votés? Doncs mira, he fet això.
Número 8, el del nano al coll. Abans parlàvem de matrimonis, ara parlem de famílies complertes que van juntes a votar. Són una família de 5 membres. Només un d'ells pot votar en aquell col·legi electoral. Què passa? La mare, la progenitora femenina, està censada a la segona residència i porten 3 criatures, totes elles menors d'edat. Però és igual, aniran tots junts a votar. Portaran la bicicleta i el patinet dels nanos, les pilotes, les nines, el tortellet, tots a votar junts. Què passa? Que en el moment d'acostar-se a l'urna, el pare que porta la criatura més petita a coll dirà, és que a l'Ot li fa molta il·lusió votar. L'Ot es fa pipi sobre. L'Ot no sap què està passant allà. Però, digues Ot, que ens fa molta il·lusió anar a votar, en plural. No, l'Ot no dirà res perquè no parla encara. Digues no, perquè en últimes eleccions hi vam anar amb la nostra germaneta, la Noa, i ara ens fa il·lusió votar nosaltres, Digues que sí, Ot, que sí. Evidentment, tota l'escena serà convenientment gravada i penjada a les xarxes socials, com si fos el candidat qui vota, perquè no fos cas que ens perdéssim les primeres eleccions de l'Ot, que ens fa molta il·lusió.
Amb el número 7 tenim una altra família, la família que el nen o la nena se'ls hi presenta per alcalde.
Ai, quina il·lusió.
Ai, quin rebombori, la família. El nen se'ns presenta.
Bueno, un nen. Deu ser major d'edat,
sí,
no? Si
però,
es presenta.
Però és el nen, sempre.
Ara, perdona, hi parlàvem amunt, en Gael de Portbou, 19 anys,
amb
19
prou feines
anys i
era major d'edat. Sí. I tant és si la seva llista no té cap possibilitat de sortir. Diumenge aniran tots junts, ben mudats, com si fos comunió, perquè, escolta, és una festa i això s'ha de celebrar. Han vist tantes vegades a la tele que la família, l'home o la dona del candidat va allà i es fan unes fotos
estil
i surten...
Michelle Obama.
Michelle Obama. Clar. Nosaltres hi anirem. La iaia ha anat a la peluqueria el dia abans, jo em vaig a fer el cap, que si, escolta, llavors ens farem una foto perquè això és un record. I se n'ha de tenir un record, perquè no sempre passa que el nen o la nena se't presenti per alcalde.
Què ja ho sabeu que es presenta ell o ella?
Ui, no, que no es pot fer campanya
tan gran, dir,
alerta, no es pot anar dient això al col·legi electoral.
No, no es pot dir vota, però vull dir que es presenta.
Se'ns presenta.
Se'ns presenta.
Com si ens presentéssim tots, no?
El nano se'ns presenta. Ens presentem.
Si dius vota, si tu ets el familiar i dius vota el meu fill,
no,
què passa?
No,
ve un escamot de...
Vindrà la Junta Electoral i ja t'ho trobaràs. Ja t'ho trobaràs. Número 6, els de la mesa. Fixem-nos en el president, que es pren molt seriosament l'autoritat que li ha estat conferida. Rep els electors dret davant de la seva urna, com si fos un escriptor que firma dret la seva fila. Els fa gestos com... Passeu, no ho feu, passeu, no ho feu cues. Té la mà posada sobre el foli, on obrirà i podrà dispensar el vot. Depèn de com perdonarà la vida l'elector que porti el nano a coll. Segons el reglament electoral, qui ha de dipositar el vot dins l'urna és el president de la mesa. No ho pot fer, o el vocal en absència. Però, perdonar la vida. Ai, quina gràcia, el nen vol votar. Però serà ell qui aparti el foli. Alerta.
I li recordarà que no es pot
que
fer,
no
però,
es pot, però
que ell, amb la seva perdonarà... magnanimitat, diguem-li, deixa fer, no?
Sí, la presidència és una presidència magnànima, molt propera al poble, saps? Escolta la gent. Llavors, en aquella mesa també trobarem el vocal Rissacón en Las Vegas, que el detectareu perquè és un pobre noi que s'aguanta com bonament pot al cap i que li han donat el regle per anar passant els noms. Saliné Santos Carolina, i va buscant, saps? Per la S. A veure, què passa? Que aquest pobre noi, la nit abans, ha sortit. Per què? Perquè li havia arribat la carta de suplent vocal segon. Llavors,
dius, com serà?
Com serà?
Molt mala pata, l'he de tenir.
Sí que, o sigui, perquè no el vagin a buscar els Mossos a casa, sí que s'ha acostat al col·legi electoral a 7:45, pensant que a 7:45 ja ha baixat en pijama, i sense dutxar, pensant que a 7:45 ja tornaria a ser a casa a dormir. Què ha passat? No només això, sinó que es tragarà. O sigui, el mareig, o sigui, se li barrejaran tots els noms tot el dia amb aquella ressaca i haurà de fer recompte i s'haurà l'encarregat, com que és el jove, d'anar fins als jutjats a portar l'acte. Vull dir, penseu-vos-ho a sortir el dia abans.
Mira, ahir vaig conèixer un taxista, gran oient de ràdio, vam repassar en el trajecte, un trajecte bastant llarg, vam repassar tota la programació, totes les emissores catalanes i espanyoles actuals i antigues.
I passades.
Un gran oient, grandíssim oient, que em va dir que li toca ser vocal aquest diumenge i és la quarta vegada que li toca anar a una mesa electoral.
Alerta, que si en els últims 10 anys et toca... Més de 3 vegades no tens per què assistir la quarta.
Amb els últims 10, això ja
com
no...
Com saps tu això, Carol?
Perquè em va tocar ser presidenta de mesa i em vaig estudiar el reglament, perquè vaig pensar...
Ah, sí, m'ho va ensenyar el llibret, Li havia arribat allà el llibret, portava el llibret allà al taxi, totes les normes i tot això, i diu que era la quarta vegada, no m'ha dit,
si amb
10
anys
o més. Amb càrrecs diferents,
Sí. Bueno, així, si no et canses, tampoc, no? Vull dir, pots anar provant...
Carol, dic una cosa, allò del regle aquell, no és molt antic, allò del regle, que no, aquells regles
sí,
ja
però
no
aquells llistats. Impresos amb aquell tòner,
sí.
No t'hi vulguis trobar, O tens el regle o tu no encertes... A més, penso, poseu el nom més a prop del DNI, perquè està separat com per dos pams, perquè són fulls d'aquests ben
amples. I llavors s'ha d'escriure a mà el nom, no?
Escriure a mà, que depèn de quina... És a dir, tu a 9:05 escrius perfecte. O sigui, a 7:15 de la tarda... Jo ja no llegia res.
I dic, però et deus fer ric, dius 70 euros.
70 euros,
no?
Sí.
70 euros.
Amb el número 5 trobem el votant Instagramer, que seria allò que ja pot votar per correu i gairebé per Instagram. Que això de votar no li havia interessat mai fins que s'ha pogut fer una foto i dir ara ho ensenyaré a la gent i ho penjaré. Ha tingut més feina a mirar quin angle és el bo per fer-se la foto que buscar la seva papereta. Ara a l'historial hi veuràs fotos de peu de platja, una posta de sol a Eivissa i una foto votant que està amb el sobre així, amb la mà estirada i a punt de posar-lo i com si l'haguessin cridat girant-se d'esquena allà per sortir somrient.
Vols dir que era un abstencionista, abans no hi anava.
No, li interessava això. Però diu, ara em faré la foto, perquè això avui dia avui és el dia aquest dels formatgets al vespre, que vegin que hi ha anat, no? Al fons veus els membres de la mesa, que fan una cara de dir, hòstia, ara m'ha tocat això que deia, m'ha tocat aquí, i ara aquest fleuma fent-se la
perquè es poden fer fotos, tu que has exercit el càrrec de presidenta?
A veure, en principi no consta el tema de la foto, però estic pensant en els drets d'imatge dels de la mesa, que si no han consentit, tu no els pots fer públics, aquelles fotos.
Això com l'aeroport, no? Que et venen allà sí que et renyen si fas fotos en el control.
No es pot ser, no?
No es pot. Maria, no es pot. També.
Número 4, el Boyer, que és sinó el Miguel, sinó el Boyer. O sigui, el que rondarà els col·legis electorals estirant el coll a veure què voten els seus veïns. Perquè a les municipals és de proximitat i fa com gràcia, a veure quina... Estirant barbeta.
No ho has dit, d'aquest.
També el que ho fa dissimulant, fent veure que és interventor de partit, mentida, està xafardejant. Després hi ha el contrari, que porta el vot dins el sobre tancat des de casa perquè ningú no n'ha de fotre res. I després hi ha el que fa ús de la cabina electoral, que això encara jo no ho entenc. És a dir, estarà 35 minuts pel plantat davant la taula,
no, certa, esperant, privacitat, no.
Esperant privacitat, no la trobarà, llavors agafarà les 27 paperetes i es tancarà allà. Què hi foteu tant de rato darrere les cortines? Perquè és que, a més...
Bueno, gent que actualitza Instagram allà dins, o...
O no ho sé, o sigui... O compta, no sé si compta el bitllet que porta a la cartera, no sé què hi fan allà tancats. Però no ens importa el vostre vot.
Amb el número 3 tenim els candidats il·lusionats, que de tant que els han dit que són els millors, tant de proclamar que seran alcaldes, s'han arribat a pensar que guanyarien. I diumenge arribarà la patacada, que fa mesos quan es van decidir presentar-se.
Sí, et votaré, et
votaré.
Bueno,
va, ja em presento, va. Que estan envoltats d'un acord d'equip de gent que els va dient, sí que bé que ho fas, aquí el debat t'has contestat molt bé, que et queda bé l'americana, és que ets brillant, eh? Que llavors dius, bueno, poder, la meva llista no tenia ni cap possibilitat, però, escolta...
Clar, però si ells no van als actes dels altres.
Clar.
Només van als seus, clar. I els seus...
Clar, no? Sempre això és com, plens.
Jo penso també en Sant Jordi, no? Llibres,
sí.
No?
Sí.
Tu, editora, clar. Tu presentes un llibre, fas una gira i només hi ha el teu a la presentació. Fins al dia de Sant Jordi, no? Que llavors...
Però hi ha d'haver
allà es troben tots.
L'editor que t'ha de dir, no, n'hi ha d'altres, eh? A la llibreria, pensa que
és una feina, no? Que s'ha de recordar.
Número 2, el comentarista de la nit electoral, que venen a ser tertulians frustrats o analistes de passo que t'emboli. Són gent que es passarà tot el dia recitant els tòpics electorals. Dirà moltes vegades el verb escrutar, un verb que només es diu la nit electoral. Diran, avui és la gran festa de la democràcia. Per exemple, un pany amb silicona que li han posat, alguna monja votant, que això sempre fa gràcia. La nit serà llarga. No, ja no són llargues les nits electorals. Ja no estem a l'any 82. Hi ha ordinadors que compten vots. No passarà, però vaja. Segons indiquen tots els trackings. A veure, tu no saps el que és un tracking.
Home, potser els que ho diuen ho deuen saber, no? Potser no ho sabem nosaltres.
Tu sabries explicar-me com concreció la diferència entre un tracking i una enquesta? No, però queda molt bé. O... aritmètica diabòlica, el fantasma de l'abstenció, que semblen títols de pel·lis de por. No. Per la part alta de la forquilla.
O sigui, pel·lis de por, m'ha interessat. Aritmètica diabòlica, no? És una pel·li que s'estrena a Sitges. Al festival.
Sí?
I l'altre, el fantasma de l'abstenció.
Que ha guanyat el premi del públic, no del jurat, eh?
I amb el número 1 trobarem el que no sap ni que hi ha eleccions, que viu en un altre món i n'hi ha molts més dels que ens pensem. Què passa diumenge? Que no podem quedar? Per què no podem quedar? Que no havíem d'anar a Castelldefels a fer el vermut? Que hi ha futbol, poder jugar al Barça. Gent que està totalment desconnectada de l'actual... No l'atabalis, eh? És impermeable a campanyes, els cartells electorals que ens han enganxat per tot arreu. Ell està mirant la nova temporada dels Bridgertons. Que quin dia que... eleccions, però que no havia guanyat el Pedro Sánchez. No, que eren unes altres.
N'hi ha vàries aquí d'eleccions. Ja, un dia t'ho explicaré. Esther Pujol, que ara el Saliner, moltes gràcies.
Bona dia d'electoral.
Bona dia d'electoral. Faràs de comentarista, tu, el diumenge a la nit?
Intentaré repetir tot el top. És la gran festa de la democràcia.
Mira, per això no et fitxen.
Deixa'm dir que hi ha molts oients que ens estan explicant que amb el cas de robatori de l'Esther Pujol en un pàrquing, que els lladres fan servir aquests detectors de liti per saber on hi ha els ordinadors i on no, i fins i tot ens han enviat l'enllaç on comprar un d'aquests detectors que val només 25 euros.
Fantàstic, home, doncs anem donant idees, pengem-lo a les nostres xarxes, també. 3 minuts i a les 8, ara tornem.
RAC 1.
Un euro! Un euro!
A Blue Space tenim tot l'espai que necessites i les millors promocions. Lloga ara el teu traster i paga només un euro al primer mes. Consulta les condicions de la promoció a bluespace.es o truca gratis al 900-250-900. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
Perdoni, però aquí ningú ha demanat sushi.
Sí, Mariona, he sigut jo. Quina gana que tinc.
Deu ser de l'esforç que fas cada dia, oi, rei?
Temps sensiva a Galeries del Tresillo. Ens mengem l'IVA de tota la botiga. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves, tapissar el sofà, canviar les catifes o trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina i descobreix la secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. Ja ho saps. Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona i a Plaça Universitat.
Allí on la brisa del mar t'acarona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te amb platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Torna la Festa dels Menuts. On? En un entorn únic, al Delta de l'Ebre.
Dissabte 3 i diumenge 4 de juny, de 10 del matí a 6 de la tarda, un munt d'activitats i tallers pensats per a tota la família t'esperen a Mont Natura Delta de l'Ebre.
Tallers infantils, jocs, mercadet de natura, l'art i molt més.
Més informació a montnaturadelta.com.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Caravan, ¿te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
El bàsquet i la natura salten junts a la pista al quart campus de Globàsquet per a joves d'11 a 16 anys a Bellver de Cerdanya.
Del 25 de juny a l'1 de juliol, els més joves podran gaudir al màxim del seu esport preferit, la natura i moltes activitats sorpresa.
Tota la informació i preinscripcions a globàsquet.com.
Saps una cosa? Aquest diumenge Servei Estació obre les seves portes.
Fantàstic! Aprofitaré el diumenge per posar el dia al balcó de casa.
El balcó, la terrassa, casa teva, tot el que necessitis. A Servei Estació trobaràs tot el que vulguis per aquesta primavera. De 12 del migdia a 8 del vespre al carrer Aragó 270 de Barcelona. Aprofita aquest diumenge a Servei Estació, la botiga de les solucions.
Islàndia, amb Albert Ong.
Les 8 i un minut. Comencem pels esports, perquè hi ha novetats, us ho dèiem abans. El Barça ha fet públic els nous preus pels abonaments a l'estadi Lluís Companys la temporada que ve i han canviat, i molt. Marc Mundet, bona tarda.
Bona tarda, Albert. Fins ara només 6.000 socis i abonats del Barça s'hi havien inscrit. La Junta ha decidit avortar el pla inicial i tornar a començar de zero. Els nous preus van entre els 255 euros als gols amb visibilitat reduïda fins a un màxim de 870 euros a tribuna. A trams, visibilitat normal, val? Gols, 360 euros, els carnets per temporada, els abonaments per temporada. Córner, 450 euros. Lateral, 500 euros. Tribuna, 870 euros. Els dies 30 i 31 d'aquest mes s'activaran els nous formularis i esperen des del club arribar als 27.000 abonats. La resta, fins als 49.000, seran paquets d'entrades que es posaran a la venda a l'estadi Lluís Companys.
Clar, són rebaixes molt importants sobre els preus inicials. En alguns casos, pràcticament estem parlant de a meitat de preu del que s'havia anunciat, en alguns casos.
A més, la Junta ha aprovat avui la publicitat d'una filial de la marca Philips a la samarreta. El Barça lluirà de Light TV i es tira endavant a més amb l'ajustament pressupostari de les seccions amateurs. Amb una última coseta, i en clau Barça un apunt més, Jules Koundé aquesta tarda ha fet un tuit a les xarxes dient: mai he demanat sortir del club. per tallar de socarrel qualsevol especulació amb el futur del defensa del Barça.
Compareixença, doncs, de la Junta Directiva del Barça, compareixença també de Javier Tebas, que ha dit el president de la Lliga de Futbol.
Doncs mira, el president de la LFP ha demanat que la Lliga pugui tenir competències per sancionar actituds com les dels aficionats del València, que van dedicar insults racistes a Vinícius. Tebas ha queixat que en totes les denúncies que interposen per racisme estan sols i que ningú els acompanya, ni tan sols el Madrid ho ha fet en aquesta última, en el cas Vinícius. És més, el president de la Lliga ha demanat que li sembla, ho ha dit que li semblaria bé que els perjudicats abandonessin el camp en el moment de rebre aquests insults, i que estaria d'acord, atenció, en sancionar en pèrdua de punts aquell equip que en el seu estadi hi hagi insults xenòfobs. En aquest sentit, el president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales, ha mostrat la seva incomprensió amb algunes decisions que ha pres el comitè de competició sobre el cas Vinícius, alhora que ha afegit que cal acatar el que es diu des d'aquest estament.
Bé, esport aquesta nit en directe. Des de 8:15, un partit que, diguem, els aficionats de l'Espanyol estan molt pendents, aquest Mallorca-València.
Sí, senyor, de moment empat a 0 en el marcador, som al minut 34 de la primera part. A més, a 8:45, bàsquet, el Força Lleida comença la fase d'ascens a l'ACB amb el primer partit del play-off a Valladolid. És una sèrie del millor de 5 partits prèvia a la final a 4.
Gràcies, Marc.
Fins ara.
I avui també, Víctor Cullell, bona tarda.
Bona tarda.
D'aquí a poca estona tornen a haver-hi protestes a Barcelona, en aquest cas al centre, a favor i en contra de l'ocupació.
Sí, a les 9 de la nit l'empresa vinculada a l'ultradretana Desocupa ha convocat una manifestació i col·lectius antisistema i han reaccionat amb una contraprotesta que ha de començar d'aquí a poca estona, cap a 9:15. Els antiavalots i l'helicòpter dels Mossos, de fet, ja estan a punt en un dispositiu que ha blindat la plaça Universitat, on ha convocat la manifestació Desocupa i que intentarà impedir que partidaris i contraris a l'ocupació es trobin i s'enfrontin entre ells.
Unes concentracions que arriben quan falten poques hores. De fet, s'acaba demà aquesta campanya electoral. En marxa l'acte electoral d'Esquerra a Tarragona, no? Amb la presència del president Pere Aragonès. Anem cap allà. Laia Colomer, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert. Doncs sí, som aquí a Tarragona, just al costat del port, al barri del Serrallo, on en aquests moments comença la intervenció del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que tot i la pluja, déu-n'hi-do la gent que ha vingut fins aquí. Ens comentaven fa una estona que hi ha unes 250 persones. Com deia, ara està intervenint el president de la Generalitat, un municipi, Tarragona, que interessa molt a Esquerra. Han tingut l'alcaldia aquests últims 4 anys, tot i que les eleccions van quedar empatats amb el PSC a regidors. Ara el que volen és desbancar definitivament els socialistes de la primera posició, i així ho expressava fa molt poca estona l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Necessitem tots els vots republicans per continuar la transformació republicana que ha liderat en Pau Ricomà i el seu equip durant aquests 4 anys. Necessitem els vostres vots republicans perquè no guanyin els de sempre, perquè els socialistes són el passat. El futur és republicà, el futur és d'Esquerra Republicana de Catalunya. El futur és el Pau Ricomà.
I com dèiem, doncs, que Esquerra tanca aquest penúltim dia de campanya aquí a Tarragona. Fa pocs minuts ha intervingut l'alcalde de Tarragona i candidat d'Esquerra, Pau Ricomà, i ara ho està fent, doncs, com sentim, el president Pere Aragonès.
S'acaba demà ja, Laia. Un esforç
s'acaba
més.
S'acaba demà, sí, sí. Un últim esforç.
Exacte, un últim esforç. Gràcies, Laia Colomer, i tots els companys d'Informatius de RAC1 que estan seguint aquesta campanya electoral que s'acaba demà. Una campanya que és marcada, en el cas d'Espanya, per la sospita de compra de vots per correu que s'està estenent com una taca d'oli.
Sí, els que ja sabíem de Melilla i Almeria, avui se'ls han afegit 6 trames més en 6 punts diferents: Alacant, Huelva, La Gomera, Zamora, un altre, Almeria i Múrcia. Repassem, si vols, els més cridaners. A Múrcia, la policia ha detingut 2 candidats del PSOE, els 2 estan implicats en la presumpta compra de vots, però han quedat en llibertat, això sí, i això a Múrcia. I a La Gomera, per exemple, la fiscalia investiga l'Ajuntament per haver tramitat 20 certificats digitals per votar sense que els afectats ho hagin autoritzat. Tot plegat quan la Junta Electoral Central avui ha decidit que anul·la els vots per correu de Melilla enviats per bústies, una decisió dràstica de l'organisme que considera que no estan certificats com toca i que, per tant, excepcionalment, només considerarà vàlids els que s'hagin tramitat a les oficines de correus.
Gràcies, Víctor.
Fins ara.
Us
ha passat mai que de sobte trobeu en un estoig oblidat una pulsera, un rellotge o joies que no recordàveu que teníeu i que ja no us poseu? Amb Circa podeu treure'n profit. Són experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants i compraran les peces que ja no utilitzeu i us en faran el pagament de manera immediata. Demaneu cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Rematarem aquest programa d'avui. Pep Martí, bona tarda.
Bona tarda.
Periodista de Nació Digital, cada setmana ens explica els que manen a Catalunya, però avui, i la setmana passada també ho vam fer, estan en campanya, parlem d'alcaldes històrics de Barcelona, que és la mateixa sèrie que estàs fent també al Nació Digital. La setmana passada vam repassar els alcaldes franquistes que hi havia hagut a Barcelona. Avui repassarem els alcaldes just abans del franquisme, diguem, dels últims anys abans del franquisme, amb quatre noms que estic segur que molts de vosaltres us sonaran. Per exemple, Rius i Taulet. Dius, ah, sí, la plaça, no? Dirà molta gent. Rius i Taulet és un dels noms. Pi Sunyer és un altre dels noms. Pic i Pont. No us perdeu aquest personatge, si no n'heu sentit a parlar mai, d'aquest alcalde de Barcelona. Pic i Pont. I el doctor Robert, seria un altre d'aquests quatre alcaldes que repassarem avui, històrics d'abans del franquisme a Barcelona. Comencem per Rius i Taulet.
Molt bé. Rius i Taulet és un dels grans alcaldes emblemàtics de la ciutat. D'alguna manera seria potser el precedent dels grans alcaldes que després han vingut amb la democràcia. Recordo que el mateix Pasqual Maragall l'havia citat moltes vegades com un referent històric seu, perquè va ser el que va liderar la primera exposició internacional que es va fer a la ciutat, el 1888. Era un personatge carismàtic. En aquell moment, ser alcalde de Barcelona no tenia la transcendència que ara podem entendre que té. Era un càrrec més pels politicastres, diguem, del moment, que anaven pujant dins de l'escalafó. I, de fet, molts, a partir d'una etapa al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona, passaven, doncs, a diputats, a senadors, i Rius i Taulet és el primer de pràcticament tots ells que decideix quedar-se, és a dir, que entén la importància de ser alcalde de Barcelona. Aquest és un fet ja bastant sorprenent. Ell era un jurista, va ser alcalde ja als anys 1870, era un home d'idees, anem a dir, progressistes, Manon Tropo, dins el que era aleshores doncs, la classe política monàrquica a Catalunya i a Espanya. Ell pertanyia al Partit Liberal, que era un dels dos grans partits, de fet, oligàrquics, que es repartien el poder. I ell va ser el que, no per idea seva, sinó per idea d'un empresari gallec, Eugenio Serrano, que ha quedat completament en l'oblit, el que va enderiar-se amb la idea de l'exposició. Aquest Serrano li va dir que ell havia visitat París, Viena, ciutats que havien organitzat grans exposicions internacionals a la segona meitat del segle XIX i que Barcelona podia també organitzar-ne una.
Clar, Barcelona va fer l'exposició internacional de 1888, aquesta en període de Rius i Taulet, després farà la del 1929 també. Vist des d'avui, a què s'assemblava una exposició internacional? Diguem, com ens hem d'imaginar que era això?
Home, doncs era una manera de... Clar, eren els anys en què Europa vivia un procés d'acceleració econòmica, d'industrialització molt avançada, i aleshores es organitzaven aquestes exposicions en les quals, d'alguna manera, cada país mostrava doncs, els productes principals de l'economia i convidava també les altres nacions europees a exposar les seves. I a Barcelona, el 1888, l'exposició dura aproximadament uns 3 mesos i va haver més de 12.000 expositors, que és una barbaritat. Van visitar la ciutat 400.000 persones.
Però si no hi devien viure, 400.000 persones
no
a Barcelona.
De fet, jo crec que Barcelona arriba al 500.000 d'habitants ja al final, a les acaballes de segle. O sigui que va ser un esdeveniment realment espectacular que, salvant les distàncies cronològiques, es pot comparar el que després va ser doncs, l'exposició de Sevilla i el que hem viscut nosaltres amb el Fòrum de les Cultures. Els jocs és diferent, però en aquell moment, en una ciutat més petita, allò va ser una autèntica revolució.
Es devien obrir els Airbnb de l'època, no? Perquè per acollir tanta gent de fora...
Molta cosa era d'arquitectura efímera, que es construïa i després es desconstruïa, però, per exemple, es van muntar uns quants hotels davant del que ara avui és Capitania, es va erigir un un hotel que va acollir centenars de persones i que es va fer, però en molt poques setmanes. Van passar coses bastant curioses. A l'escalç de l'exposició...
Fixa't com devien treballar, no?, aquells obrers, no?, que havien d'anar...
30.000 persones van treballar, vaja, d'una manera, no dic amb un sistema esclavista, però molt dur, tan dur, que fins i tot es va organitzar una vaga de treballadors i l'Ajuntament es va alarmar i va haver de pujar una mica el jornal en aquells mesos del 1888. Es van instal·lar el primer il·luminat elèctric en una part del centre de Barcelona.
Ah, clar, és que és una època molt interessant, aquesta de finals del segle XIX, perquè, fixa't, 1881 surt l'Avantguàrdia, el primer número.
En efecte.
Es comença a construir la Sagrada Família, també, diguem, algunes de les coses...
És l'eclosió del modernisme. El modernisme agafarà embranzida a partir d'aquest moment.
Sí, sí.
El Pla Cerdà, de l'Eixample, ja s'havia aprovat, però, evidentment, que va tenir una inflexió molt important en aquells anys.
Per tant, Rius i Taulet, que és alcalde en quatre períodes entre 1872 i 1890, i que és un dels grans alcaldes a reivindicar Barcelona, com feia Pasqual Maragall, aquesta exposició universal i aquest desig de dir, escolti, no, jo ja en tinc prou sent alcalde de Barcelona, això no és un trampolí per anar enlloc més. Saltem d'alcalde?
Saltem d'alcalde.
Doctor Robert?
Doctor Robert, de fet, està relacionat amb el Rius i Taulet, perquè si Rius i Taulet és l'alcalde que d'alguna manera una mica vol posar Barcelona en moviment, el doctor Robert és el que expressa una mica el creixement del moviment catalanista a Barcelona. En aquell moment el catalanisme estava estructurant-se, estava una mica a les beceroles. I el doctor Robert és el primer que d'alguna manera arriba, podríem dir que és el primer alcalde realment popular de Barcelona, perquè va arribar a l'ajuntament.
Ell era metge, eh? Sí.
Ell era un metge de professió, que també és una altra cosa bastant curiosa, és una persona que dona el salt a la política des de l'èxit professional en un altre àmbit, cosa que tampoc era habitual, i també aquí es podrien fer algunes comparacions curioses. Es produeix en un moment d'un intent d'encaix Catalunya-Espanya, en un moment en què el catalanisme comença a agafar embranzida. Espanya perd les...
Perquè en quin moment parlem?
Això és el 1899, l'any següent que Espanya perdés les darreres colònies, Cuba i Puerto Rico. L'estat espanyol està en una crisi molt greu, el règim trontolla d'alguna manera, la hisenda espanyola està de capa caiguda, i aleshores intenta un sector de l'estat intenta treure's la branca més conservadora del catalanisme. Els alcaldes aleshores no eren elegits, eren nomenats per reial ordre. Els nomenava directament el ministre de la Governació. Aleshores van intentar atreure un sector del catalanisme. El doctor Robert va ser nomenat alcalde per reial ordre i van nomenar també un altre català una mica regionalista, Duran i Bas, de ministre.
És a dir, trien un metge molt popular a Barcelona, no?, per també guanyar-se una mica el favor del sector més catalanista i del favor de la gent, perquè realment era això, no, doctor Robert?
Era un metge molt, molt capdavanter, molt pioner en moltes coses, que s'havia fet famós, s'havia fet popular, anem a dir, perquè en aquells moments en què hi havia unes mancances de sanitat pública espectaculars, ell rebia a la seva consulta famílies humils i a les quals doncs, els hi feia un preu especial o no els hi cobrava. I això el va convertir realment en un heroi, podríem dir, de totes les classes socials. Era també un moment en què el vell caciquisme polític estava en crisi, i llavors ell es va comprometre també a netejar d'alguna manera l'administració municipal. La primera cosa que va fer va ser diguem-ne, purificar el cens electoral que estava ple de morts, no? Ara estem parlant d'aquests fraus doncs sí, aleshores sí. Era una cosa absolutament sistemàtica. Però la veritat és que la festa del doctor Robert va durar només 6 mesos, perquè la hisenda espanyola estava destrossada, va haver un increment molt acusat de pressió fiscal, d'impostos, i el govern espanyol es va haver obligat a incrementar les contribucions del comerç. I va ser l'increment que es va imposar, va ser tan bèstia, que els comerciants van dir que no, i va haver una revolta de gremis, allò que ha passat a la història com el tancament de caixes, i el doctor Robert, en lloc de fer complir la llei del govern, diguem, es va amotinar.
Això es podia dir, va posar al costat dels comerciants.
Dels comerciants, va dir, no pagueu, i va dimitir. Va ser el primer català emprenyat, podríem dir, no?
N'he sentit a parlar del doctor Robert també del funeral del doctor Robert, sí. No? Que va ser, diguem...
Ell va morir d'un col·lapse cardíac fulminant.
Amb un acte d'homenatge que li
feien. Amb un sopar d'homenatge que li feien, era el moment en què la Lliga Regionalista, el seu partit, començava a agafar molta força, li van fer un acte d'homenatge i va caure desplomat. Allò es va convertir en potser un dels primers moviments, diguem-ne, d'afirmació cívica popular amb milers de persones, sí.
Bé, dels quatre alcaldes d'abans del franquisme que volíem repassar de Barcelona, hem fet Rius i Taulet, hem fet el doctor Robert, ara, us ho deia abans, Pic i Pont. Si no heu sentit a parlar
personatge.
Mai de Pic i Pont, escolteu el Pep Martí ara, perquè realment tot un personatge, que és una llàstima no tenir gravat algunes de les... Sí. Piquiponades, es deien així, no?
Com totes les seves sortides
de to. Com les baragallades, no?, que se n'hi van
sí,
dir, també.
Sí, tenia una mica això. Era un home, esclar, en aquell moment, als anys de començaments de segle, les grans forces polítiques del moment eren la Lliga, la dreta catalana, hi havia els republicans catalanistes, i llavors hi havia les russistes, que eren els republicans, anem a dir, simplificant una mica, espanyolistes. Ell pertanyia a aquesta força política, va ser regidor durant molts anys, des del 1905 fins als anys 30, alcalde ho va ser en un breu període de temps.
Però hi ha molt, o sigui, durant la República, no va ser alcalde?
Ell va ser alcalde, finalment, als anys de la República, però des de ja l'any 5, l'any 10, l'any 15, ell manava molt ja a l'Ajuntament. Uh-huh. Era un home que era lampista de professió, no sabia llegir ni escriure, era un analfabet total i absolut, però era molt llest amb els negocis. Els larroixistes, en molts...
Però, perdona, no sabia llegir ni escriure.
No, no sabia llegir ni escriure, el qual feia que, clar, ell, per exemple, estava obligat a llegir un munt de discursos. Aleshores, el que feia és que intentava aprendre-se'ls de memòria, portava uns papers, feia veure que llegia, però no llegia. I com que parlava bastant malament i tenia bastant descomprensió lectora i de tot tipus, clar, d'aquí sortien una quantitat de sortides de to i de lapsus que eren increïbles. Ell, quan pren possessió, diu: aquí lo que vamos a hacer es una política basada en las tres M's. Las tres M's i les tres M's. Ningú deia què volia dir això de les tres M's. Diu, sí, ministración, ministración y ministración, no? Una vegada va començar un ple de l'Ajuntament, diu: vamos a ir por vamos a empezar los capítulos presupuestarios por el abecedario, la Hacienda, no? Va, i la gent, clar, això generava sempre uns autèntics...
Es feia molts... Imagina't les revistes humorístiques de l'època.
La revista Mirador, no? Va arribar a fer concursos en què la gent doncs enviava les piquiponades que li arribaven, no? Jo també crec que al final ell ja hi jugava amb això. Mm-hmm. Avui algunes que s'havia atribuïen potser les va perpetrar ell.
En tens més d'aquestes? Si
home, n'hi ha molt. Per exemple, quan hi va haver aquí el gran debat a Barcelona, bé, tota la societat espanyola, de fet, quan esclata la Primera Guerra Mundial, entre els aliadòfils i els germanòfils, els que estaven amb el Regne Unit i França i els que estaven amb Alemanya. A ell li van preguntar doncs, quina havia de ser la seva posició i va sortir com va poder i va dir: no, aquí no hem de ser ni aliadòfils ni germanòfils. Tots hem d'actuar com hermafrodites, no? Vés a saber que potser volia dir cosmopolites o neutralistes, però va dir... hermafrodites, no? I, bueno, i d'aquestes, doncs, la veritat és que moltíssimes. Una vegada, clar, ell era un lampista que es va fer d'or, va acabar sent president de la Cambra de Propietat Urbana, i hi ha una vegada que, acompanyant una delegació estrangera des del Tibidabo, per dir-los, mira, quina ciutat més gran, diu: ja veuen vostès quanta propietat urbana, no? Perquè, clar, ell, de fet, amb el que sí que era molt, molt hàbil era a fer negocis.
O sigui, es feia el tonto una mica, també.
Jo crec que es feia una mica el tonto i això, sens dubte, el va fer molt més popular. Tenia actituds de nou ric, li va demanar al Puig i Cadafalc que li construís la casa al bell mig de la plaça Catalunya, no? I coses una mica li agradava molt lluir. Va ser alcalde, de fet, molt poc temps, l'any 34, després del 6 d'octubre.
Però clar, ja tenia la fama, diguem, de tots
sí,
els anys que havia sigut de regidor. L'últim alcalde és Carles Pi Sunyer, no? L'alcalde també dels anys republicans. És previ aquests mesos del Pic i Pont alcalde?
El Pic i Pont és alcalde, després del 6 d'octubre, nomena el govern espanyol, se suspenen la major part d'ajuntaments de Catalunya, també el de Barcelona, que estava dirigit per Pi Sunyer, i aleshores Pic i Pont és designat alcalde i serà durant uns mesos. El Pi Sunyer és de tots els alcaldes dels anys de la Generalitat Republicana probablement el que ha quedat més com a més brillant, més carismàtic. També va ser alcalde molt poc temps, de fet, des del 33 fins a poc després de la guerra, l'any 37, ell és nomenat conseller de Cultura de la Generalitat, després serà ministre també durant un breu temps i deixarà l'alcaldia de Barcelona.
Clar, perquè ell és d'Esquerra Republicana, ell era un home... perquè clar, Esquerra Republicana és un partit que s'acaba de crear per les eleccions municipals del 31,
de fet,
no?
La República ve per unes eleccions municipals el 14 d'abril, no? Esquerra Republicana esdevé la força hegemònica, ell venia d'Acció Catalana, que era un partit una mica més centrista, era un home de tarannà moderat, i s'integra a Esquerra Republicana. I es trobarà amb la gestió de l'Ajuntament de Barcelona, que és molt complicada. Després de la segona exposició universal, el 1929, també el tresor de l'Ajuntament...
No hi ha ni un duro,
va ser tot molt difícil. Ell va engegar el que és possiblement la primera línia de transport públic pensada de cara a la gent, amb racionalitat, estableix l'obligatorietat de conèixer el català a l'Ajuntament, i ara que es parla tant d'habitatge, és un dels primers que teoritza la necessitat de vivendes dignes per la gent treballadora. De fet, és durant el seu mandat que pràcticament s'inaugura el que serà la Casa Bloc, al barri de Sant Andreu, que avui és un bé històric...
Per tant, és un alcalde important, Pissunyer.
És un alcalde important, com ho va ser també l'Hilari Salvador, que és l'alcalde, quan ell deixa l'alcaldia, és un home treballador de la Barceloneta, que és el que gestionarà la ciutat en la tram final de la guerra i quan hi ha els bombardejos. Per hi ha tant... Jaume Aiguader, també d'aquella època, però de tots ells, d'Esquerra Republicana, ell és, sens dubte, el més...
Per tant, ell, quan Companys, el 6 d'octubre del 34, proclama la República, què fa? Es posa de costat
ell
de Companys?
Es posa, és un dels casos, la història de Catalunya, això no tampoc ha passat massa, en què Generalitat i Ajuntament van molt a l'hora. El que passa és que van molt a l'hora i acaben els dos també a la presó, també s'ha de dir. Clar, quan Companys proclama l'estat català, la major part d'ajuntaments de Catalunya s'hi adhereixen i són suspesos. El Carles Pissunyer fa costat a Companys i la mateixa nit que l'exèrcit, doncs, a mordes del capità general Batet, doncs ocupa el Palau de la Generalitat, ocupen també l'Ajuntament de Barcelona. I aleshores són empresonats i ho estaran des de l'octubre del 34 fins febrer del 36.
Déu-n'hi-do aquesta història d'aquests alcaldes, que llavors devia acabar... O sigui, Pissunyer, a diferència de Companys, va salvar la vida.
Van no? a l'exili, sobretot els primers anys a Londres, després a Caracas, i va morir l'any 71, sí.
Déu-n'hi-do, escolta'm, sé que t'interessa més parlar de la història que de l'actualitat, però clar, diumenge eren unes eleccions, què passarà? Tu, ens has repassat aquí en dues setmanes 12 alcaldes de Barcelona, no sé si, tens la bola de vidre.
No,
també,
no la tinc, serà incert. Haurem d'invocar l'esperit de Rius i Taulet, a veure si...
Quin és l'esperit de Rius i Taulet?
No, potser, home, a vegades invocar els referents històrics et dona pistes de per on poden anar les coses, no? Tot indica... una triangular molt, molt, molt incerta, no? Unes eleccions que potser pot acabar sent més determinant qui quedi segon si quedi primer. Això és el que ho fa tot tan especialment difícil, no?
Clar, a més hi ha un precedent, que és el precedent de Manel Valls de fa 4 anys, no? Que llavors jo no sé si els partits voldran, diguem, si això servirà per no repetir-ho o per tornar-ho a repetir, però clar, si hi ha una lluita molt clara, pot ser que ens anem a dormir diumenge i no sapiguem qui serà l'alcalde de Barcelona, no?
També. És el més probable. També és interessant seguir la batalla de 4 cicles dins de l'àmbit de la dreta espanyola, que és una batalla molt cruenta que s'està produint aquests dies, no? Vox, Partit Popular, Valents i Ciutadans estan competint i probablement dos segurament
clar, com a mínim
moriran.
Com a mínim dos moriran. Clar.
Hem d'invocar l'esperit de Piquipont, que siguem tots hermafrodites.
Home, riuríem més, això sí.
Bé, doncs, Pep Martí, veurem què passa diumenge. Gràcies.
A vosaltres.
Gràcies per explicar-nos qui eren els que manaven a Barcelona. Ho deixem aquí. Avui a Islàndia, tallant el bacallà, David Valverde, el control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, l'estudiant en pràctiques Martí Capçada, Maria Xinxó i Albert Tom. Una pausa i de seguida arriba l'Anna Ballonesta amb el 9C. Tornarem demà, divendres, a les 7, com sempre. Que vagi bé, bona nit.
Del 2 a l'11 de juny arriba a Andorra Classic Ant, un esdeveniment de música clàssica on viuràs moments memorables amb Anita Rajbelisbili, Benny Benac, la Vertigo Dance Company i molts d'altres. Reserva les teves entrades a classicant.com.
Com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar?
Exacte, 200.000 persones.
O el que és el mateix, tots els clients que ja confien en Parlem. Si encara no has fet el pas, suma-t'hi ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. Preu definitiu. Passa't a Parlem Telecom.
Fira de la Gamba a Palamós.
El dissabte 10 de juny, degustacions de gamba de Palamós a la planxa i plats elaborats amb gamba palamosina. Mostra de productes gastronòmics, visites guiades a la llotja i a les barques, show cookings i molt més.
T'esperem el dissabte 10 de juny al port de Palamós.
Apunta't a la Festa de la Gamba.
Amb molt de gust.
Ha trucat al servei d'atenció telefònica. Si us plau, esperi.
Ei, si parles amb un robot, és perquè vols. Passa't a Vera, l'operador de veritat, i connecta amb l'alternativa honesta, propera i catalana als grans operadors. Vera, fibra mòbil i energia. Truca ara al 1543.
Les nits de Barcelona omplirà de màgia els jardins del Palau de Pedralbes amb artistes com Morat, Alice, els Amics de les Arts, Mariona Skoda, Tom Odell i molts més en concert.
Vine a viure l'experiència molt més que música, gastronomia i arts escèniques del 27 de juny al 26 de juliol.
No t'ho perdis. Fes-te amb les teves entrades a nitsdebarcelonapedralbes.com.
El nou Volvo XC60, ara el teu abast amb una quota de només 499 euros més IVA amb 48 quotes i 40.000 de quilometratge. Oferta vàlida fins al 31 de maig. Aportació inicial 5.900 euros IVA no inclòs, disponible per altres terminis i quilometratges. Operació subjecte a validació de riscos. Volvo Car Renting és un nom comercial utilitzat per a Arbal Service Leads. Volvo XC60. El futur ja és present. Xarxa Volvo de Catalunya.
RAC+1, podcast.
A RAC+1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors amb Oriol Llo.
Som molt ambiciosos, nous mercats. Estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment. Nous productes sempre.
Idees innovadores. Projectes inspiradors.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Estratègies de futur. Lideratge.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llo. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC+1 i a RAC1.cat. Where the world will change you. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC+1.
Renovada, actualitzada,
més fàcil.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.